Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8.37, les 15.37 a la remissió. Rebem en aquest comentari d'actualitat d'avui dijous, dia de Sant Jordi, en Andreu Ferrer. Bon dia, Andreu.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Molt bé.
De primavera pura.
De primavera pura, sí, sí. A més, bueno, amb molta sort, no?, amb aquesta primavera que ens ha tocat a Formentera, sí, de moment.
Enguany, que és una primavera verda, de veritat.
Efectivament, està salvats a l'illa, eh?
Sí.
Uh-huh. Bé, ens volies parlar, no?, d'algun assumpte relacionat amb Sant Jordi avui?
Home, bé, en primer lloc, això va ser d'ahir, però bueno, penso que ens hem de felicitar per allò que per fi s'ha aprovat allò de senador.
I tant.
Però dit això, com és un tema que se n'ha parlat molt, doncs bueno... Doncs,
i se'n parlarà més.
Felicitar-nos a nosaltres mateixos i tot i que jo som bastant incrèdol en el seu tema de Senat, perquè és una cambra que veig que en realitat no serveix per gran cosa, però bueno, ja. Penso que Formentera es mereix ser igual a qualsevol altra illa. I a partir d'aquí, doncs sí, home, avui és Sant Jordi, uh-huh. Per tant, home, és motiu de... És motiu de celebrar Sant Jordi, és motiu d'anar a veure algun llibre, és motiu de comprar algun llibre, és motiu de, en fi, fer-se una passada per les paradetes i per les botigues que venen llibres a Formentera, que en els darrers anys ha tingut una bona espanta i penso que a poc es va creant un més caliu de Sant Jordi, uh-huh, que no hi havia fa una sèrie d'anys. Uh-huh. I bé, és un Sant Jordi que també he vist que ha aixecat alguna mica de polèmica pel món, perquè a Eduardo Mendoza se li va acudir dir que Sant Jordi era un drac, era un monstre que menjava animals i tal, i que per ell es dia del llibre. No sé fins a quin punt ho va dir amb ironia o si realment ho pensa, però s'ha aixecat molta pols amb això.
Però no ho entenc, a què es referia? Que Sant Jordi és un drac.
Que Sant Jordi és un drac.
I que no és el dia del llibre, vol dir, no?
No, no, no. Ell es referia a que avui el que s'ha de celebrar és el dia del llibre. Perquè, en definitiva, que Sant Jordi, al final, era un monstre que menjava altres animals.
Ah, d'acord.
Val? Això ha aixecat molta pols, i jo no sé si ell ho va fer amb ironia o si realment em costa creure que una persona que és catalana i que en aquestes altures de la vida pensi realment això. És una persona que sempre ha tingut una certa ironia. Bueno, en fi, no ho sé. També després hi ha gent que és molt susceptible i que qualsevol cosa... allò que dèiem a vegades, que té la pell fina. I bueno, bé, pues, en fi, aquí tenim Sant Jordi.
Doncs, bueno, igual ha fet una estratègia de màrqueting, que ara es du molt, això.
Igual sí, perquè aquests dies s'està parlant molt d'ell.
Clar.
I precisament ara, pues, ha presentat una altra novel·la. Quan fa un temps va dir que no n'escriuria més i ja crec que va passar segona.
Clar.
Des de que va dir que no n'escriuria més, o sigui que, bé...
Molt bé, bé, i què més? Tu passaràs avui per la plaça de la Constitució a veure una mica
el
moviment?
Sí, perquè a més no vaig poder anar a la presentació del Camí de Cateva, de sa amiga Neus Costa, i vull dur-lo, vull anar allí en su meu exemplar perquè me'l dediqui avui.
L'has llegit?
Sí.
I què tal?
Bé, bé, bé. Bé, a més... És un llibre, és un poemari que està dedicat a una persona, una amiga seva, que va morir fa, no sé, 2 anys, una cosa així, que era una molt vecina meva, per cert. I clar, jo els he vist reflexades a elles, que tenen, són gent que tenen, no sé, 6, 7, 8 anys menys que jo. Pues, els he vist molt reflexades en la seva joventut.
Va ser una entrevista que... va ser... la vam entrevistar aquí a ràdio i la veritat que va ser molt emocionant. Aquesta història.
Sí, ho crec. Uh-huh. És emotiu, ja et dic, i més uh-huh. Quan tu les has conegut i les has vist visquent aquelles coses que reflexa molts d'aquests poemes, pues, sí, et fa a més sentir-te molt, molt, molt melancòlic. Uh-huh. I enyorat d'aquell temps que ha passat i que d'alguna manera pues, el recordes molt bé perquè sempre tendim a recordar les coses agradables i, o sigui, feim una selecció, no mos enganyem.
Sí, i a part la importància de les amistats, no?, com a vincle especial, no?, al final, perquè
sí.
Bé, és un vincle que no és la parella, no?, que en qualsevol moment, ja sé que no sempre és en qualsevol moment, però bé, ja saps, és la parella al final, amb els canvis de la vida, projectes comuns, doncs es pot trencar o no, la família que no s'escull i dels amics al final, bé, són sempre els que t'ajuden, no sé, els que estan, no?
Sí, jo a veure, de temes d'amistats em podríem fer un...
Un podcast podríem
un programa,
fer.
Podríem fer un programa monogràfic per part meva,
sí.
Perquè a mi em va tocar ser fill únic.
Exacte.
I això d'aquí un nou tria. I clar, d'alguna manera, es no tenir germans te'ls fa crear en aquests germans, no?
Sí.
A partir d'aquí, doncs, et refugies amb amistats.
Subscric.
I veus? I crees amistats, doncs, crees uns vincles que potser per una persona que té germans i que ha viscut un altre ambient a casa seva, diguem, perquè vulguis o no, és molt diferent. Jo em vaig anar a casar amb una dona que eren 10 germans. L'ambient que han viscut ells, l'ambient que he viscut jo a casa, és molt diferent.
I
perquè
tant.
Un fill únic sempre està molt observat,
sí,
per aquells quatre ulls que són els de casa seva.
Escolta, et puc fer una pregunta personal en,
sí,
aquest sentit. Com va ser quan vas començar amb la teva dona i et vas introduir, no?, en una família tan gran? Et va com, no sé, et va sorprendre alguna cosa? Vas trobar a faltar alguna cosa de la teva, no sé, infantesa? No sé, com ho vas viure això, aquest canvi, no? Perquè clar, al final,
no,
ara la seva família també és la teva.
Sí, evidentment. No. A veure, no em va sobtar. D'alguna manera t'hi vas introduint i ho vas visquent, i el que sí veus que hi ha coses que són molt diferents.
Clar.
O sigui, te'n dones compte de que aquella pressió d'alguna manera que jo sentia a casa perquè tenia dos persones que, diguem, em miraven contínuament perquè jo havia de ser, d'alguna manera, el fill únic, té de ser aquell que és més molt educat, ha de ser educat, ha de ser bon estudiant, ha de ser... En fi.
És que han fet l'aposta a una cosa.
Sí. I veus, pues, que una casa que són molts, pues, hi ha més facilitat per despistar-te. No? Això d'aquí, sí, et sorprèn d'alguna manera i dius, ah, pues mira, no va malament. Sí. Després, en la vida, també trobes a faltar aquest recolzament familiar quan
no
tens.
I tant, clar que sí.
Amb altres motius, ja més seriosament i més, però bé, deixem-ho córrer.
Molt bé.
Estem a Sant Jordi.
Estem a Sant Jordi, bé, ens hem desviat, no passa res. A veure, doncs, de què... No sé si tu ens vols recomanar especialment algun llibre en aquest dia, perquè ho estem demanant a tothom, eh? És una pregunta que anem fent. Bueno, sí, no?
A veure, jo d'entrada recomanaria un llibre que parla d'una part de la nostra història, que és la història dels vaixells que han cobert la línia d'Eivissa-Formentera, que és aquest llibre que ha publicat en Xico Castelló recentment, que ja que em va demanar que col·laborés amb ell en l'acte de presentació, i el van presentar divendres passat a Formentera, i dimarts vàrem anar a Eivissa també a presentar-lo, amb bona acollida de públic. I com dic, és una faceta, una part de la nostra història, es diguem la història dels barcos que han cobert la línia marítima entre Eivissa i Formentera durant quasi bé tot el segle XX, fins que arribaren els primers ferris. A més, té uns dibuixos molt interessants que els ha fet el mateix autor, a escala, pàgina sencera, perquè vegem realment com eren aquells barcos de principis de segle, sobretot.
Doncs una recomanació molt repetida aquí al de Farafar, eh?
Molta
gent l'ha recomanat, així que és una aposta segura, gairebé.
Pens que és una part bastant desconeguda, perquè s'ha escrit poc de la nostra història marítima. Don Joan Marí, en el seu llibre tercer de la col·lecció Illes Pitius, es que va dedicar a Formentera, va dedicar-hi un capítol d'unes 30 pàgines, i allí recull ell 40 i tants barcos. Però no s'ha escrit molt més. Hi ha algun article, coses així, però un treball que abarqui una època determinada, fins ara no era.
Doncs aquí el tenim, parlem de la barca de Formentera, d'en Xico Castelló.
Sí.
D'altra banda...
El poemari que parlàvem d'en Neus Costa, és molt interessant també, El camí de casa teva. A nivell de, per aquí, pues, qui vulgui un thriller de crims i de... Jo en recomanaria algun d'Antoni Montserrat, Qui no n'ha llegit cap, que comenci per Isla Negra, per favor. Que, per cert, comença ambientat amb un fet real que va ocórrer a Sant Jordi a Eivissa, però amb un protagonista, diguem, que va ser un capellà que hi havia a Sant Jordi, que era de Formentera.
Déu-n'hi-do.
És de Ferrer Ferrer, era de la Mola, i a més és un fet real. I bé, i és que vulgui novel·la, doncs hi ha molt i molt i molt per escriure. Jo sempre en recomano una, que ja fa més de 20 anys segur que està publicada, però que a mi em va agradar molt i és per jo una de les meves novel·les de referència, d'un autor català que es diu Jaume Cabré, que és Les veus del Pomano.
Mira, justament estic llegint jo Jaume Cabré, però estic llegint La Taranyina, estic llegint.
Val.
Les veus del...
Pomano.
Perfecte, molt bé. M'he proposat llegir només llibres en català, ara.
Molt bé, perfecte.
Estic fent aquest objectiu. Estic assolint aquest objectiu per millorar la meva expressió i la meva redacció.
Molt bé,
perfecte. Doncs bé.
Un dia fora de micro, feim una xerrada tu i jo.
D'acord.
I parlam una mica de veure gèneres que t'interessen i tal, i veure si et puc recomanar alguna cosa.
Fantàstic, jo encantadíssima. M'encanta que m'has recomanin llibres. Em sembla fantàstic.
I una cosa que volia assenyalar,
sí.
Ja que hem parlat de la publicació d'en Xico Castelló, cada dia durant l'acte de presentació d'aquest llibre s'ha posat de manifest el fet de que ni a Eivissa ni a Formentera no existeixi un museu marítim. És increïble, realment, ja no parlaré d'Eivissa perquè els eivissencs ja són majors d'edat també, però com a Formentera d'alguna manera hem donat l'esquena a la mà o hem donat l'esquena a la nostra història marítima. A veure, a Formentera no tenim ni un museu, és cert, val? Per tant, tampoc tenim un museu marítim, penso sincerament que és una llàstima. A partir d'aquí sempre es posa de manifest que les inversions en cultura són mínimes, jo d'aquí ja n'he parlat alguna vegada,
sí.
Perquè la cultura diuen que no dona vots. Jo no estic tan d'acord ja, perquè jo em mir que veure els nostres representants per on van cap aquí. Si a Formentera actualment s'ha tornat a rellençar ara la idea del patronat del museu, que porta paralitzat 20 anys o prop, i tenim lo de la Sanieta, que es va comprar teòricament per fer-ne un museu, tenim lo de Can Ramon, que també per lo vist ha de ser un museu, lo de el patronat aquest que havia de fer un edifici al costat del Fossar Vell, també destinat a museu, doncs pens que aquí es disposaria d'una superfície important i pens que hi hauria d'haver una part destinada a museu marítim, a part de que també tenim l'espai del Far de la Mola, que és un espai que sí, que no cau molt a la benentesa, però sempre val la pena, un dia que un disposa d'un temps, pues, fer-te un passeig fins a la Mola, veure la mà des de dalt aquell acantilat i mirar alguna exposició, alguna de les coses que hi ha allí.
Doncs clar que sí, mira, de fet l'altre dia parlàvem amb Artur Parrón en el marc de l'homenatge a la Segona República i també doncs feia un apunt en aquest sentit sobre, per exemple, l'estat, no?, en el qual es troba ara mateix el que queda del que va ser l'escampament, que estava bastant doncs indignat amb aquest assumpte.
És que és totalment cert. Jo fa una setmana i mitja o dos, un matí, vaig passar detengudament pel costat de la capella de la Tanca Vea i l'entorn de la capella està molt abandonat, té una herba que té 4 palms d'alt o a prop d'un metre, i vaig pensar, és molt trist que això no estigui un pal més adessentat, i un pal més adessentat és anar allí amb una màquina de tallar herba i adessentar-ho. I estan parlant de la construcció més antiga que tenim a l'illa de Formentera.
Sí, sí.
Si parlam de rellençar la idea del museu i del patronat del museu i fer un edifici nou, pues, pens que és molt interessant, però pens que això hauria de comportar acabar el que és l'avinguda 8 d'agost, enllaçant-la des de on acaba ara fins a l'entrada en el poliesportiu, a fi de que els autobusos que van a l'institut no hagin de passar pel cantó del Fossar Vell i en sa mateixa llevar aquella barra de contenidors de fems que tenim davant del Fossar Vell. O sigui, el Fossar és el segon edifici més antic que tenim a Sant Francesc, i sincerament, pens que entre Fossà i l'església hauria de ser un lloc on aquells contenidors, sincerament, hi diuen poca cosa. No és que no hi diguin poca cosa, és que fan molt lleig.
Bé, mira, parlant de contenidors, mira, han començat les obres per instal·lar la fracció orgànica a Formentera. S'estan fent els primers forats, no sé si t'has fixat.
Ho he vist, sí, ho he vist. Ahir de matí mateix mirava un que ja s'havia de cintura, mirava un que estava ja molt adelantat.
Doncs això, en breus, a principis d'estiu, en teoria ja tindrem aquest servei, que bé, és una tasca pendent també, que teníem així en aquest sentit de recollida de residus.
Totalment cert.
I mira, si vols, ja, per no anar tan apretat de temps, si vols llegir un passatge d'aquest any en estampes...
Avui crec que Maria Villengómez s'ho mereix.
I tant, clar, dia del llibre, no pot ser d'una altra manera.
Per tant, faré un petit fragment de l'estampa d'abril, que es titulava Hors de primavera, que em sembla que un dia vaig llegir un principi i vull llegir el final. I diu, però ara... S'han trobat en l'aire els dos esguards. La primavera és com una dona amorosa que ens mira. No cal sinó seguir un dels camins que s'ofereixen. Laberint de camins sobre el poble, sobre l'illa, en les seves roderes, en la seva roca nua, amb els seus marges d'herba. A on manen aquests camins, aquests carreranys, aquestes dreceres? Atzerosos per a qui s'hi abandona plàcidament, dreturers per a qui coneix l'espaçaxerxa i du mesurats objectius i distància. En passar fregant un arbre florit, escoltem una bunió de abelles. El cel és vast i transparent, no travessat d'un sol vent llarg, sinó amb prou espai per als desvallaments i caigudes d'un múltiple oreig forfolladís. Horts de Sant Miquel, ara, tarda de primavera, amb brancades lleugeres. Tanmateix, en arribar a devorar aquest dolç comellà, com altres cops, els camins vacilen. Equivoquen el seu moment, s'enfonsen cap a un temps remot arran d'una morta primavera. Aràbia, Síria, millor, Eivissa musulmana. Breu paradís per a unes hores lentes d'indolència sensual i contemplativa. Per què que tort determinat m'evoca sempre una possible estampa a la vegada eivissenca i oriental? Una època que sí no té gaire història, amb poques dates, quasi bé records, amb unes vagues fils cap a la d'avui, sura, de sobte, en el petit verger de gotadís, gert, acurat. Obscur homenatge als vells pobladors i al seu treball pacient, tot i no sentir una especial inclinació envers el seu món del tot soterrat. Repòs senyorívol en un rendre recer, refinadament contret, conreat. Mentrestant, a la costa penyalosa es disposa i s'arma àrdida la piràtica expedició. D'aquells segles apartats es pot dir que només resten a l'illa concrets una poesia i el nom d'un poeta, i amb el nom, el sobrenom, el motiu, evocador de les savines que creixen arreu d'aquesta terra. Dins aquest canal frondós i de bon reposar, en una reunió d'amics, hom hi hauria pogut recitar els versos en llengua ara oblidada. Eren pesants els gots, deien amb uns altres sons. El poemet és delicadament anacreònic, té tota l'espiritualitat que es pot demanar en un tema bàquic i que actualment ens ho sembla. Entorn del petit cenacle, cultivadament alegre, la natura en el seu aspecte més amable. En primer lloc, l'aigua, aquesta aigua que Sant Miquel brolla en fins rajolins als indrets més impensats. En aquest racó, però, és una sínia la que dona humitat a la vegetació. El lloc és elevat entre dos puigs i davall encongit i engalonat cap al murmuri del torrent. Els altres horts són a baix, no tenen l'altiva soledat d'aquest. El volten vastes parets, altes oliveres, garrovers, alguna alzina. Dins hi ha els arbres fruiters, molt aranlló, amb flor, i el verd tapís de les hortalisses. Les fileres de ceps, arran de marge, encara no han desclòs la tendror dels pòmpols. El rústic recinte sols queda obert a un costat, cap avall, ample portal esbatanat a les serres boscoses, i amb la polsina lluminosa del ponent. Enmig, passat el torrent profund, el puig de missa, amb l'església que ens assegura del nostre temps escoladís i cristià.
Déu-n'hi-do, aquest llibre. Molt bé, una altra recomanació podria ser aquesta de Sant Jordi, no?
Pues sí, evidentment. Podria ser aquest any en estampes o algun dels seus poemaris també valen la pena.
I tant que sí. Doncs, Andreu Ferrer, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest comentari d'actualitat. És un plaer tenir-te aquí a Ràdio Illa un dia més.
Gràcies a vosaltres i fins una altra.